Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
6:45. Bona tarda, amics i amigues. Després del Punt i Seguit, continuem des de Ràdio Estela ara amb el protagonisme per a l'actualitat social i religiosa. Els ponts entre el cristianisme i la cultura continuen sent la gran prioritat de la Fundació Joan Maragall, que va inaugurar ahir al vespre el curs 2021-2022 amb el desig de mirar endavant després d'un temps de pandèmia marcat per les sacsejades i alhora per les grans oportunitats per al pensament. Ahir, durant l'acte celebrat al Seminari de Barcelona, l'ètica es va visualitzar des del gran potencial que té el diàleg a través de la diversitat i de l'enriquiment que el cristianisme pot aportar a tota aquesta terra bona, paraules del bisbe Xavier Vilanova, on es pot sembrar. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que ha començat avui a Barcelona la Cimera Mundial del Turisme, que reuneix fins demà representants dels principals àmbits relacionats amb aquest sector. Enfocarem aquesta informació a partir de les dades del patrimoni eclesiàstic i del seu turisme, amb 8 milions de persones que han visitat Barcelona aquests últims mesos, amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la catedral en tercer lloc. A més, s'ha presentat aquest matí a l'oficina de premsa de la Santa Seu la Conferència Internacional d'Estudis titulada Enquesta sobre la història dels primers segles de l'Església. A més, entrevistarem avui Xavier Montaner, un jove de 29 anys que va ser ordenat sacerdot aquest diumenge passat a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes i altres informacions una tarda més sense distància fins a 6:45.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
El president de la Fundació Joan Maragall, David Jou, va explicar ahir durant l'acte inaugural del curs celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona que es mantenen, malgrat els sacrificis econòmics d'aquesta pandèmia, d'aquest any i mig, les motivacions essencials de l'entitat, que són la presència actualitzada i dinàmica del pensament cristià, sempre en diàleg amb tothom.
Nosaltres volem continuar servint des de la vocació d'una església en sortida. Fa molts anys que es parla d'església en sortida, però aquesta fundació ja va ser fundada 1988 precisament amb la idea d'una església en sortida cap al món de la cultura, cap al món dels agnòstics, cap al món dels ateus, cap al món de creients d'altres confessions, cap al món de gent amb curiositats espirituals, però que també fossin sensibles, encara que fos només culturalment, encara que fos críticament, amb el fet cristià.
Després de la intervenció de David Jou, Begoña Román, doctora en filosofia i vicedegana de recerca de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, va pronunciar la lliçó inaugural sota el títol Les llibertats i els drets en temps de pandèmia, reflexions des de l'ètica. Va dividir la intervenció en tres parts, concretament els temps de la pandèmia amb les seves circumstàncies, la llibertat essencial i, finalment, la jerarquització de drets i llibertats en nom d'aquests drets i d'aquesta mateixa llibertat. Begoña Román va destacar que la crisi mundial pel coronavirus té aspectes positius també des de la visió ètica.
En aquesta època de pandèmia i en torno a la meva culpa, crec que he millorat una miqueta de transparència, sobretot en institucions científiques i la indústria, explicant sobretot el què fem i el com ho fem. Però encara ens falta un grau més de transparència, que és enraonar per què ho fem i sobretot qui ho ha decidit. Aquí encara es falta una volta més de transparència. Quines raons s'han empoderat? I d'això va la ètica. No me digues només el què, sinó també enraona'm el per què. I no me digues només què és i com, sinó qui ho ha decidit i en qui estava pensant quan ho van decidir.
Finalment, el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, que va presidir l'acte, va comentar que la voluntat marca el fet de pensar aquesta actitud i de buscar raons per a la vida i per al futur.
M'ha tocat el cor quan parlava d'aquests llauradors de pensament. Realment, el llaurador crec que ha de ser conscient que la terra que tenim és bona. Quan la terra és bona ja es treballa amb molta esperança, hi ha molta fermesa, no?, a l'hora del treball. I després també tot aquell que treballa en el pensament, sempre és molt bo veure l'actitud, la passió amb la que treballa.
A la part final de l'acte es va donar a conèixer l'ajut a la formació de 6.000 euros que concedeix la Fundació Joan Maragall i que ha estat per a Jordi Jiménez Guirao. El treball porta el títol La filosofia cristiana a Catalunya 1900-1936.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Canviem de qüestió. Ha començat avui a Barcelona la Cimera Mundial del Turisme, que reuneix fins demà representants dels principals àmbits relacionats amb aquest sector. El patrimoni eclesiàstic és el pol turístic més visitat de Barcelona el 2020. En total, 8 milions de persones han visitat la ciutat amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la catedral en tercer lloc, segons el mateix arquebisbat. Anna Vilanova, responsable de turisme de la Catedral de Barcelona i membre de Catalònia Sacra, ha explicat a Ràdio Estel algunes de les claus de l'increment que experimenta el fenomen religiós per als visitants.
La situació de pandèmia ha despertat alguns sentiments que moltes persones tenien amagats i això ha provocat l'acostament al sagrat, tant de la tradició pròpia com aliena. Després d'aquesta realitat, en el cas del turisme, es preveu que hi hagi un increment del turisme considerat religiós. Aquesta redescoberta del sagrat promou la diversitat d'acostaments al patrimoni, tant material com immaterial, de la tradició religiosa dels llocs que visitem. Això fa que el turista, que en alguns aspectes és religiós, acabi transformant el seu viatge en una experiència i cúmul de sentiments que va més enllà del gaudi estètic. Les ganes acumulades de viatjar i aquestes recerques que han provocat la situació de pandèmia faran que en els propers anys siguin més visibles els turistes religiosos. Per això es diu que el turisme religiós està en alça.
En general, el turisme és el sector més afectat per les restriccions de la pandèmia. Tot i ser el responsable de gairebé l'11% del producte interior brut mundial, també és un dels sectors més dinàmics i amb capacitat de contribuir a reactivar l'economia arreu del món per la seva capacitat d'involucrar gairebé tots els sectors productius, amb l'objectiu de generar processos de desenvolupament més àgils, inclusius i també sostenibles. Passen 7 minuts i mig de 6:45. S'ha presentat aquest matí a l'oficina de premsa de la Santa Seu la Conferència Internacional d'Estudis titulada Enquesta sobre la història dels primers segles de l'Església. És un certamen organitzat pel Comitè Pontifici de Ciències Històriques en col·laboració amb la Universitat Catòlica de Lió i es farà al Vaticà, concretament a l'Institut Maria Santíssima Bambina, des de demà i fins divendres. Han intervingut en la presentació Bernard Ardura, president del Comitè Pontifici de Ciències Històriques, i el professor Gaetano Lettieri, membre del Comitè Pontifici de Ciències Històriques i també director del Departament d'Història, Arqueologia, Religions i Art a la Universitat La Sapienza de Roma. Bernardo Ardura ha comentat que el Papa ja ha insistit en la necessitat que es promogui una col·laboració fecunda en l'àmbit científic i no només des de l'Església.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va ordenar diumenge a la catedral de Sant Llorenç un nou sacerdot, Xavier Montaner. Coincidint amb la Jornada Mundial de les Missions, el Domun, aquest jove de 29 anys, ha arribat ja al final del seu camí vocacional, alhora que obre una nova etapa en el seu servei a l'Església des del sacerdoci ministerial. Ens acompanya el nou prevere, Xavier Montaner, ja ordenat. Mossèn Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha viscut vostè l'ordenació sacerdotal i com viu aquest moment, un any després de l'ordenació diaconal i després de tota la formació al seminari?
Doncs jo volia que l'ordenació fos un gran esdeveniment per la nostra Església de Sant Feliu, que fos una gran festa on molts hi tinguessin cabuda i que tothom s'hi sentís convocat i pogués participar, i crec que ho vam aconseguir, tant pel que fa a la preparació, que vam fer entre molta gent, i bueno, no només en la preparació dels elements més pràctics, sinó també pel que fa en la preparació més interior de disposar-nos, no? De disposar el cor, que no vaig fer jo sol, sinó que també vam fer de forma comunitària les diferents parròquies, amb vetlles de pregària, aprofitant espais que ja teníem i com afegint aquest motiu a la nostra pregària. I un dels objectius de la preparació i de la celebració, que potser no vam fer molt explícit, però era que poguéssim copsar i viure que el diumenge, doncs, l'Església s'enriquia. I no s'enriquia perquè m'ordenés jo, sinó perquè, perquè dins de l'Església doncs naixia un nou ministeri i un nou instrument per servir la seva vida i la vida del món, i això és un motiu de molta alegria. I jo crec que es va expressar, aquesta alegria va ser una gran festa, la gent estava contenta, jo també ho estava, i veure l'alegria dels altres doncs encara em feia valorar més aquell moment i donar moltes gràcies a la gent i a Déu.
El bisbe Agustí Cortés recordava diumenge a l'homilia que el camí de preparació per al sacerdoci ha tingut, en la realitat de vostè com en la de tots els creients, moments en què ha demanat al Senyor que s'apiadi de vostè i que el permeti superar els mals moments, com el cec Bartimeu. Com ha estat el seu camí vocacional, mossèn Xavier Montaner, el que l'ha portat al ministeri ordenat com a prevere?
Doncs el meu camí vocacional ha estat, jo crec que progressiu, d'anar prenent consciència de què significa el ministeri, què significa ser prevere, i sí que és veritat que entres amb una motivació, entres amb unes inquietuds al seminari, i durant el seminari pues, també vas madurant aquesta primera crida, aquesta primera inquietud, i amb els anys jo el que m'he adonat és que tot és molt més carn, no? Coherent amb la nostra fe, que no pas la primera idea que tens o algú que et mou molt abstracte, no? Jo al final he pres consciència de que a mi el que em va cridar era descobrir la vida d'un prevere que tenia a prop. Pues, jo a la parròquia de vicari estava el Carles Muñiz i pues, compartia temps amb ell, l'acompanyava amunt i avall, i pues, a mi jo crec que potser inconscientment, però aquella vida em va anar calant i a mi em va fer veure que allò era una vida que a mi m'agradava, que era coherent amb el que jo volia també, que era viure servint, viure donant la vida pels altres, i jo crec que això és el que em va cridar. La meva vocació veig que és ser aliment pels altres i donar la vida per donar vida, i això és el que em mou, i això és el que em sedueix, i això és el que reconec de Jesucrist i de Déu. I després la bona nova, descobrir concret en el dia a dia que el misteri pasqual és real i que existeix i que la mort no té l'última paraula i que Déu vol que tots els homes se salvin i gaudeixin de la vida eterna, que gaudeixin del regne. Doncs jo vull fer d'aquest anunci la vida donant la vida, que és el que em crida i em sedueix, i també el que m'ha tret a mi de la pols, no? Podríem dir, dels meus moments difícils. Jo en la dificultat pues, he vist que aquest patiment no és l'última paraula.
Com a testimoni d'una vocació viscuda en moments difícils per la pandèmia, però també per la crisi de vocacions i de religiositat, quin missatge transmetria a vostè, mossèn Xavier Montaner, des d'aquí, ara, a l'Església Diocesana de Sant Feliu, a la de tot Catalunya i a la societat diversa en general?
Al confinament vaig descobrir la importància de tenir clar allò que era propi i específic de la meva vocació, perquè en la desorientació i la inseguretat més fàcil neguitejar-me, m'agafa la pressa i necessito sentir-me realitzat i útil, però si no discerneixes i et precipites, pues només dones pals de sec i no afines en allò que és més propi i en allò que tu pots fer, en allò que tu pots fer el major bé. I crec que és un moment perquè dins d'una església rica en dons i ministeris tots tinguem clar quina és la nostra crida i missió específica i que des d'aquesta identitat ens ajudem, ens complementem i caminem en aquest peregrinatge vers el regne, per poder moure a tothom a aquesta conversió i a la comunió.
Moltes gràcies, mossèn Xavier Montaner, des de diumenge passat, nou sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Una abraçada, que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies i ens veiem als carrers.
I acabem a un minut de tres quarts de set explicant-vos que pocs dies abans que comenci la COP26, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, institucions religioses d'arreu del món han anunciat la major desinversió de combustibles fòssils, un total de 72 institucions amb més de 4.200 milions de dòlars actius combinats sota gestió han confirmat aquest compromís. Així responen a la crida del Papa i d'altres líders religiosos als governs mundials perquè afrontin l'emergència climàtica abans d'aquesta cimera. Segons el director executiu del moviment Laudato Si, Thomas Insua, les persones de fe estan desinvertint a gran escala del carbó, el petroli i el gas contaminant, tot exigint el G20 de Roma que conclogui que no hi ha futur per al finançament dels combustibles fòssils. Fins aquí aquesta edició de Tarda sense distància. Us deixem amb les vespres des de Montserrat.